Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, ha anunciat avui, coincidint amb una visita a la Ciutat de la Justícia a Barcelona, que s'està estudiant la impugnació de la investigació oberta a 12 periodistes de 8 mitjans de comunicació per les filtracions sobre el cas del CDR detinguts en l'operació Judas, quan estava sota secret de sumari. És nom propi de l'actualitat també, d'altra banda, el de Netflix. Aquesta coneguda plataforma de continguts audiovisuals ha experimentat en les últimes hores una caiguda de connexió arreu del món en tots els dispositius. Des del compte d'ajuda de la plataforma, al voltant de les 4 de la tarda hora catalana, s'han reconegut els problemes. Netflix ha assegurat que està treballant de valent per solucionar la incidència el més aviat possible. Ara fa menys d'una hora, la mateixa plataforma ha dit que el servei ja s'havia recuperat. Més enllà d'aquesta incidència, us expliquem també que la guerra a Síria ha provocat 5 milions de nens amb necessitats d'ajuda humanitària urgent, segons ha revelat avui UNICEF. Fran Ezquiza, representant de l'organització a Síria, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que la situació és terrible perquè els serveis bàsics han deixat de funcionar. I les nominacions dels Grammy 2020 són més femenines i diverses que mai. L'Acadèmia de la Gravació dels Estats Units ha entès algunes de les últimes crítiques i al capdavant de les nominacions, amb 8, hi ha Lizzo, aquesta artista nord-americana de 31 anys, que reivindica un cos que no és el que acostuma a publicitar la indústria musical. També, a banda de Lizzo, Eilish i Lil Nas X opten a aquest Grammy a millor artista novell. També hi entra Rosalía, que ha aconseguit aquesta fita després de regnar els Grammy llatins. A més de millor artista novell, Rosalía, la cantant de Sant Esteve Sesrovires, competirà pel millor disc llatí de rock urbà o alternatiu per El Mal Querer. I encara us expliquem que la davallada electoral de Ciutadans està provocant un autèntic terratrèmol intern. Avui hem sabut que pleguen el secretari general i un dels fundadors del partit, José Manuel Villegas, i l'actual cap de comunicació, o secretari de comunicació, millor dit, Fernando de Páramo, que portava 5 anys al comitè executiu. I un apunt sobre l'actualitat religiosa. Arriba a Sant Julià de Lòria demà i fins demà passat el Festival Canòlic Music, una cita amb la música d'inspiració cristiana en la seva 7a edició, amb el lema Atreveix-te, sigues tu mateix. Va adreçat aquest certamen especialment als joves i, com dèiem, serà a Sant Julià de Lòria, a Andorra, demà i demà passat. Més informació al web canolicmusic.com. Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador. Avui parlarem de la situació política amb representants de 3 partits polítics catalans, concretament Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Abans, el pensament del dia, avui amb el coach Jordi Casado.
Al llarg d'una vida vivim multituds d'experiències, tantes i tantes que moltes no són agradables de viure, de digerir, de gestionar. De vegades, fins i tot, ens trobem amb experiències molt angoixants que ens posen al límit dels nostres límits. Tensió, dolor, impotència, desesperació es barregen sense deixar-nos temps ni per la calma ni per la serenor. Aquestes experiències no ens deixen indiferents. Ens fan molt mal, cert, però què podem fer per agafar-nos a la calma i que d'un forat negre brotlli tant de bo l'esperança? Comunica el teu neguit, expressa, no t'ho empassis tot sol, demana ajuda, multiplica els recursos, les idees, les solucions, intenta trobar estones per respirar a poc a poc i, sobretot, abans d'acceptar la vida tal qual ens ve donada, esforça't per fer tot allò que sigui necessari per trobar solucions als conflictes. Tant de bo, de molts forats foscos, surti de nou la llum de l'esperança.
Ràdio Estel.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Plusvàlua, els dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Voleu conèixer l'ambient de la postguerra? El feixisme i la màfia dels 40? Després de l'èxit d'En temps del senyor Muñoz, la companyia de barri Can Batlló Històric presenta el seu nou espectacle, Don Julio, El Retorn. Ara, al Born Centre Cultural i Memòria, plaça comercial número 12. Reviurem la història amb participació del públic, música en directe, humor i sorpreses. Diumenge 24 de novembre, una única funció a les 6 de la tarda. Entrades a la venda a tinkticket.com, Casa Magòria i Cotxeres de Sants i una hora abans de l'espectacle. Bar Restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc Línea 5. Bar Restaurante Café de Galiza, menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93 449 82 34, 93 449 82 34. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar Restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo. Radio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. Mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 8 minuts. Salutacions també del José Matosas i del Raúl Delgado a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat. Avui mirem cap a la situació política en general, que continua sense horitzons clars, tant en el que és la qüestió de la crisi de Catalunya com en els moviments perquè la legislatura espanyola tingui un govern estable després d'una investidura que no està clar encara a hores d'ara que pugui arribar en els terminis desitjables. Mentre continua el clima enrarit, amb un context de mobilitzacions no sempre pacífiques, tot i que han anat a menys aquests últims dies contra la sentència del procés, PSOE i Unides Podem van perfilant i ampliant el seu programa compartit a partir del primer acord anunciat la setmana passada en converses, d'altra banda, amb Esquerra Republicana i amb altres partits representants de forma minoritària al Congrés. Aquesta setmana, a més, està molt marcada per una sentència judicial que és la dels expedients de regulació d'ocupació als ERES falsos d'Andalusia, un frau que ha provocat la condemna a 9 anys de presó per a José Antonio Griñán i a 9 d'inhabilitació per a Manuel Chávez, dos expresidents autonòmics socialistes. A banda d'aquest fet, del qual Pedro Sánchez i l'actual cúpula del PSOE es desvinculen o almenys es treuen de responsabilitats, no hi manquen les veus crítiques entre els mateixos socialistes, ja no per aquest fet, sinó pel mateix acord amb Podem. Com tampoc des de la previsible oposició, on alguns pressionen el PP i Ciutadans perquè busquin ponts amb Pedro Sánchez, uns ponts que avui mateix Pablo Casado no ha descartat, ponts també que facin imprescindibles els de Pablo Iglesias. Més enllà d'això, d'altra banda, les converses amb Esquerra Republicana, que serà un grup amb més diputats, el grup amb més diputats entre els que poden facilitar la investidura del líder del PSOE, marcaran una nova manera d'afrontar el diàleg sobre el conflicte a Catalunya. Segurament haurà de millorar el clima al carrer i a la societat en general, després que les mobilitzacions amb talls de carreteres combinades amb cremes de contenidors i altres accions violentes han estat un obstacle de partida que caldrà superar. Hi ha molt més que això en la política i és important que s'asserenin els ànims, per sobre de tot, també en les institucions. I avui ens acompanyen per analitzar aquest tema el responsable de l'àrea de defensa del PDeCAT i militant de Junts per Catalunya, Toni Florido. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies. També Toni Florido és president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel i avui precisament hem conegut una possible notícia que encara no hem confirmat oficialment, però que podria aplanar el camí de la formació d'un govern a Israel, que estan pitjor que aquí. És a dir, allà, després de les segones eleccions, estan a punt d'arribar unes terceres, oi?
Sí, sí, tot just venint cap aquí he vist la notícia, que no sé si s'ha acabat de confirmar, però sembla ser que sí, que el fiscal general a Israel imputa al president Netanyahu per diferents qüestions, bàsicament per regals rebuts, que això està molt penalitzat. Potser des del nostre punt de vista faria una mica de riure, no? Però en alguns llocs, com a Israel, rebre regals doncs ja és suficient com perquè t'imputin. Algun d'aquests es pot considerar com a suborn i, per tant, també influència amb algun empresari. La qüestió és que això fa res. Benny Gantz, que tenia l'encàrrec de intentar formar govern, va declarar que no podia i retornava aquesta responsabilitat en el president Rivni, i ara hi haurien 21 dies per intentar formar govern. Si no, ens aniríem a unes terceres eleccions, que ja si les segones eren una novetat històrica, i unes terceres ja no sap ningú què podria passar, no?
Les terceres ara, en menys d'un any, serien.
Sí. I ara, bé, amb aquesta qüestió, alguns pensen que potser el Likud, que és el partit del primer ministre Netanyahu, potser podria apartar-lo del càrrec i bé, aleshores podria haver-hi un govern de concentració. Però Netanyahu és un polític molt, molt fort, molt dur, i ell reclama que és innocent i també podria allargar-ho, i potser sí que hi podrien haver unes terceres eleccions. Però clar, en aquest context, jo crec que seria una cosa molt, molt, molt conflictiva.
Sí. Podem confirmar que les informacions arriben del diari israelià Haaretz, que diu que el fiscal general d'Israel ha anunciat avui la imputació per corrupció de l'encara primer ministre. No sé si allà es diu en funcions, Benjamin Netanyahu.
Sí, ara també
sí,
és en funcions.
De fet, es diu en funcions, també, sistema parlamentari com el nostre. Saludem, d'altra banda, sense més preàmbuls, i mentre estem pendents també d'aquesta notícia, per si hi ha alguna novetat, saludem, com dèiem, Irene Pardo, que és la presidenta de Noves Generacions del Partit Popular de Catalunya. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Ignasi.
Gràcies també a vostè per haver vingut. I completem les presentacions saludant Joan Capdevila, que és el número 8 de la llista d'Esquerra per Barcelona, el 10N, número 7, per tant, sí que ha sortit,
eh? Sí, perquè el número 1 el teníem a Girona.
D'acord. Doncs aleshores
va córrer la llista, l'Oriol Junqueras no es va poder presentar.
Per tant, sí que és diputat electe, senyor Capdevila? Perquè
sí, sí.
Han tret 7 diputats per Barcelona.
Correcte, sí, sí.
Jo havia fet el càlcul malament, doncs, eh?
Soc la nota de tall. Ara m'anava a donar el pèsam.
No, tampoc era per això, perquè normalment un número 8, quan surten 7, al llarg de la legislatura pot entrar, perquè hi ha renúncies, perquè hi ha canvis, no?
Sí, hi pot haver un accident. Sí.
Però, en tot cas, no són necessàriament accidents. Bé, deixant de banda les anècdotes, doncs tenim, per tant, un diputat electe que el 3 de desembre haurà d'anar al Congrés, no?, a prendre possessió.
De fet, dilluns al vespre he de ser a Madrid per completar tràmits i un dia, si voleu, us explicaré amb calma aquesta administració parlamentària espanyola que seria digna.
És molt burocràtica, potser.
Seria
molt
digna d'anar encara amb manguitos i visera.
Bé, doncs deixem de banda això. No generarem un debat sobre això, però sí sobre la situació política general, que dona la sensació que es troba a Catalunya i a Espanya en un clima polític molt complicat quan precisament ha d'haver-hi ponts perquè un home, que és Pedro Sánchez, pugui ser investit president del govern espanyol, perquè ha guanyat les eleccions, tot i que amb un primer lloc molt minoritari, com tots sabem. 120 diputats sobre 350 de buscar molt suport. Com veuen la situació? Pensant en Catalunya, però també en general, no? Qui vol començar?
Home, ho podríem lligar amb la situació israeliana. Eh?
Ah, si vol, pot fer-ho.
Aquí tantes vegades volem donar lliçons de occidentalitat i de democràcia. La situació que encara, en què ara queda la democràcia israeliana i amb una convicció en si mateixa molt democràtica, faculta a la Knesset, al Parlament, a triar-se el seu president al marge de qui estigui encarregat. És a dir, faculta a l'Assemblea d'autoorganitzar-se. Això és inaudit en una democràcia low cost com la nostra.
Sí, aquí hi ha l'obligació de nomenar un candidat.
Consulta al cap de l'Estat, que triat per tots el...
Allà al Parlament podria fer
aquesta
debat.
Taula, segurament, vam votar la Constitució del 78.
Sí, hi ha un termini temporal, alguns és l'única cosa. Hi ha un termini en el temps, però dins d'aquest termini...
Organitzin-se. Vostès són dipositaris de la sobirania popular i, per tant, entenguin-se.
Bé, en tot cas, això, fantàstic, senyor Capdevila, obligaria aquí a Espanya un canvi constitucional.
I amb una, sí, clar. I amb una fragmentació que nosaltres ens esfereiria.
Sí, a Israel hi ha més tendència a la fragmentació perquè no hi ha una llei d'on. És una proporcionalitat pura amb circumscripció única, oi?
Sí,
per tant, això vol dir que si això passés aquí, no sé si seria encara més difícil o potser es posarien més les piles tots els líders per formar, per fer
pactes.
És
una qüestió més de mentalitat democràtica del representant que no pas de posem-hi normes que ho poden dificultar encara més.
Si li sembla, senyor Capdevila, li dono després un altre torn, perquè vostè és part d'aquestes negociacions. Bé, vostè, el seu partit, el seu grup parlamentari, després ens dirà alguna cosa, no sé si algun secret o alguna cosa ens dirà, no?, sobre com van les negociacions. Però facin un altre torn d'intervencions, si volen, senyora Pardo.
Doncs, bueno, ens trobem un escenari que al final Pedro Sánchez semblava que ho tenia tot una mica de la mà, no?, que 48 hores després d'unes eleccions ja tenien un pacte amb uns punts generals amb Unidas Podemos, un acord que en veritat no diu res, perquè no és clara al final si derogaran la reforma laboral, què faran amb Catalunya, són punts molt generals. Però el que està clar és que Pedro Sánchez i el Partit Socialista se li compliquen molt les coses per la investidura. Primerament, per als pactes amb els partits independentistes, perquè ha preferit de socis Esquerra Republicana i altres partits minoritaris que el Partit Popular. Nosaltres sempre vam dir que teníem la porta oberta sempre i quan compleixin unes certes condicions que nosaltres no podem al final acceptar per formar un govern. Ja ha preferit formar un govern social comunista de la mà dels independentistes. Per tant, nosaltres aquí al Partit Popular no facilitarem aquesta investidura, però sí que hem dit que donarem suport en els grans pactes d'Estat perquè al final la legislatura puguem tindre 4 anys d'estabilitat en el nostre país. I al final, diguéssim que balla una mica també aquesta investidura precisament per la sentència dels ERE. No? A veure com quedarà i quins suports es perdran per aquest camí.
Pablo Casado ha dit avui una cosa que no és gaire habitual a la política espanyola i és oferir suport de governabilitat, però no d'investidura. Normalment...
Bueno, és el que estava dient, no? No, d'investidura no ho podem fer. Nosaltres no donem suport a un president que s'ha autodesignat candidat per la presidència del govern d'Espanya abans que el propi cap de l'Estat, que és el rei, hagi encomanat aquesta qüestió.
Però suposem que ho farà, no?
Sí, però bueno, s'ha saltat també... Això pot ser un preludi del que pot ser la legislatura. S'ha saltat els protocols, i això és molt important també en política, les formes. I això pot ser el que deia, no?, el preludi del que pot vindre aquests pròxims o aquests propers 4 anys. Però sí que és veritat que en els grans pactes d'Estat nosaltres som un partit de govern, hem governat molts anys a Espanya, sabem el que és... Bueno, tenim sentit d'Estat, i en les grans qüestions, com podria ser estat del benestar, qüestions territorials, etc., doncs, si ens posem en una taula i estem d'acord, donarem suport. Està clar.
Senyor Toni Florio.
Sí, bé, jo estic una mica d'acord amb una cosa que has dit. Crec que el Pedro Sánchez és una persona arrogant i... Això que has comentat...
Que això, avui no tenim cap representant socialista,
sí,
però per tant, el tindrem un altre dia, no hi ha cap problema.
Enllà, no em cal. Però també has dit una altra cosa, que va apostar per un govern, o va integrar un govern socialcomunista independentista, o exactament,
I
quan s'ha produït aquest govern? És a dir, no sé per què hem anat a unes eleccions, si hi havia aquest govern, i no sé per què no s'ha format aquest govern. Vull dir, es fan afirmacions d'aquest tipus que a mi em semblen una mica poc curoses. Jo ja entenc
no, és el que hi ha, al final...
Però no, hi ha un govern. Descrivint... Esteu dient que hi ha un govern socialcomunista independentista i aleshores no entenc per què hem anat a eleccions i no entenc per què ara ja no s'ha
format. Tampoc nosaltres per què hem anat a eleccions.
Però, o hi ha un govern o no hi ha un govern.
Però no va ser bé per culpa nostra. És a dir, si aquesta era la pretensió que hi havia a l'abril, no? Que es podia haver format govern igualment amb Unidas Podemos el passat 28 d'abril, era la mateixa fórmula. Per què hem anat a segones eleccions? Això no m'ho hauries de preguntar a mi.
Jo estic totalment d'acord, però el que sí que et pregunto és que si hi havia aquest govern que dius que ha apostat per aquest govern, no sé per què hem anat a eleccions.
Es refereix vostè al de la moció de censura, diguéssim, als suports de la moció de censura.
Els suports de la moció
sí,
de censura.
Això és una cosa que no és un govern, una moció de censura.
No, jo el que he parlat des d'un govern del Partit Socialista amb Unidas Podemos i
que necessitarà altres suports perquè
de partits independentistes, sí, no, l'abstenció d'Esquerra Republicana, perquè Esquerra Republicana li interessa aquest govern, o sigui, li interessa més que mai un govern de Pedro Sánchez amb un partit que és Unidas Podemos, que sempre han estat a favor d'un referèndum, que qüestionen també la unitat territorial amb el tema de les nacions dintre d'Espanya. És a dir, Esquerra Republicana li interessa que surti aquest govern. Per tant, facilitarà la investidura.
Sí, home, i tant, per al·lusions. I a més li vull preguntar per moltes coses, també per la pregunta aquesta que faran dilluns a la militància.
Sí, sembla que vostès estan oberts. Hi han posat masses esdrúixoles, oi?
Sí, sembla que sí. S'han fet fins i tot bromes amb la pregunta.
Sí. Bé, jo no la veig tan difícil. Ara la buscava perquè pensava que sortiria, però és que no me n'he sortit.
No es preocupi. És una pregunta sobre... a més, es pregunta una miqueta a la inversa del que és habitual, no? Si rebutjarien en el cas que no s'abordi el problema polític.
S'ha de preguntar així perquè la subordinada encara no està resolta. I bueno...
El reconeixement del problema polític, que Pedro Sánchez l'altre dia més o menys l'explicitava,
sí,
deia.
Sí, i l'establir allò tan antidemocràtic i poc evolucionat que és el que estem fent ara, una taula, cadires, i parlem-ne.
Que és democràtic.
Sembla mentida que estiguem demanant l'oro del moro.
Bueno,
no.
Jo crec que aquestes taules rodones paral·leles al Congrés dels Diputats no s'han de produir. Al final, les qüestions polítiques s'han de parlar al Congrés, no a taules paral·leles.
La formalitat de consultar al cap de l'Estat. Perfecte.
Bueno, doncs, però
aquesta és una manera d'entendre la política.
El Congrés
és bàsic. Que té molts suports. Escolta, i vostès han pujat de diputats i, per tant, segur que hi ha molta gent que pensa així.
I vostès han perdut dos.
Sí, sí. Cap problema, escolti.
Són els més votats a Catalunya, també. Deixi-m'ho dir a mi.
No, el seu grup per la cinema de Faltons, el seu grup parlamentari
no,
català
Faltons, no.
A Madrid viatja amb taxi. Nosaltres ja necessitem un micro.
Home, podrien anar amb moto. Podrien
anar amb moto.
Anècdotes a banda, sí. Esquerra Republicana està disposada, o està en aquests moments...
A seure i a parlar,
sí,
clar.
I obert a donar suport a la investidura, sigui en primera votació, sigui en
sí, fora que fora que la militància, que em sembla que és... Dilluns, des
dilluns
de les 9 del matí a les 8 del vespre,
sí,
o alguna cosa així, digués que no, i en última instància que això...
No és vinculant, decisió, tampoc.
Sí, però no crec que hi hagi Consell Nacional que suposi una
decisió de la militància.
Expressió contundent de la seva militància. Clar, els que formen part del Consell Nacional també solen ser militants, oi?
No. Bé, una qüestió tècnica, si agafem la calculadora, els vots del PSOE i Unides Podem sumen, no és cap premonició, 155 diputats, sí, sí. Amb els 3 de Més País són 158, per tant no arribem als 176 ni amb els 13 d'Esquerra Republicana.
Hi ha una àlgebra curiosa que s'ha de fer amb els de Canaris...
Sí, que són
que serien
dos.
Un més proper al PP i un altre més proper al PSOE, per dir-ho ràpid i malament, perquè Déu-nos en guard que l'any hora més arribi a sentir Ràdio Estel, que em renyaria, però per entendre'ns. I, per tant, aquestes eines de sumar i restar que hi ha en alguns diaris no ho afinen bé. També donen per fet un suport del PNB que... el trobo molt poc respectuós amb el diàleg entre iguals i sobretot venint d'un partit democràtic que històricament doncs, ha aconseguit acords amb tothom però també desacords amb tothom.
Sí. Són 6 diputats, els del PNB, amb els 13 d'Esquerra, i si votessin a favor en primera votació vostès, els d'Esquerra, i el PNB, que no serà. Ja ho veu clar també la senyora Irene Pardo, perquè potser, si estigués tan clar, potser Pablo Casado no hauria dit avui el que ha dit, aquesta obertura...
No li podem votar que sí a un senyor que semblava del PP durant la campanya, a favor del 155 en contra i a favor d'intervenir les ràdios i les televisions públiques.
No, precisament el Partit Socialista no volia intervindre.
Amb l'històric importantíssim del PSC, que ha participat tant com Convergència i Unió en aquell temps en construir una escola catalana inclusiva. Clar, és que insultava a Marta Mata, insultava els grans socialistes que han participat de la construcció de l'escola pública catalana.
I què canviarà de primera votació a segona votació? Si vostè està dient que en primera votació Esquerra Republicana no donarà suport a Pedro Sánchez, però probablement en segona votació s'abstindran, què és el que canviarà, llavors, la perspectiva d'Esquerra Republicana cap a un partit socialista que vostès...
A favor, la primera vol dir abstenir-se a la primera.
I llavors...
També pot ser abstenir-se en totes dues, no?
Per exemple, clar.
Clar, és que la primera no dona investidura i la segona sí.
Perquè la primera ha de sortir més 6 que no.
Efectivament, sí.
Però bé, jo crec que no cal fer massa càlculs, eh? Jo crec que vosaltres, que el PP ha dit que no investirà o no votarà a favor, no, jo crec que això no descarta una abstenció en segona volta, i per tant a mi
del
em
PP
sembla...
també?
Sí, sí. Jo crec que al final...
Jo no ho contemplo.
Jo crec que al final... Jo sí.
No. Ja veurem quin dels dos...
No descarto, de fet, no ho descarto gens. Per mi seria quasi el més senzill, i el que, com ha anat la campanya i tot plegat, que el Sánchez serà el president amb l'abstenció del PP.
Ja veus autoritzades del PP que hi ha... Per Madrid corria, i jo vaig estar present en converses d'aquestes. Ja n'hi havien el juliol passat, i li havien posat nom, li deien...
L'abstenció patriòtica.
No?
I ara em sembla que també es diu... Perdoni, senyor Capdeu, li hem trobat la pregunta d'Esquerra Republicana. Diu així, aquesta pregunta a la militància. Està vostè d'acord o està d'acord amb rebutjar la investidura de Pedro Sánchez si prèviament no hi ha acord per abordar el conflicte polític amb l'Estat a través d'una mesa de negociació? Aquesta és la pregunta.
Potser s'ha de llegir dos cops, això.
Sí, eh? Jo l'he llegit massa ràpid, potser.
Sí, però si posa l'entonació abans del sí...
Està d'acord...
Faci-la amb... com abans del sí.
Està d'acord amb rebutjar la investidura de Pedro Sánchez si prèviament no hi ha un acord per abordar el conflicte polític amb l'Estat a través d'una mesa de negociació? Aquesta és la pregunta. L'únic que, clar, com que pregunta sobre el rebuig, de vegades el sí i el no s'ha d'afinar bé, això, els militants, segur que ho faran com creguin que ho han de fer.
Cal una certa compressió lectora. Poder de P3 no és, però...
Els militants són adults, ja, els militants.
De primer de batxillerat, jo penso que sí. No crec que aquesta fos una pregunta rebutjable a la selectivitat, oi?
No, és clar que no.
Doncs a veure, tampoc...
Malgrat els nervis...
Fem la conya que vulgueu, eh?
Sí, no. Disculpi que no pretenia frivolitzar el tema que seria.
Es pot fer. No, i tant.
Es pot fer broma.
Rebaixem-te l'atenció tant com puguem i riem-nos.
Bé, en tot cas, a banda del riure i de les anècdotes, tenim una situació complicada políticament, amb unes incerteses econòmiques, amb una situació de conflicte a Catalunya, perquè, per exemple, jo m'adreço directament a la representant del PP, el seu partit reconeix també que hi ha un conflicte, perquè a vegades aquest debat sobre si hi ha conflicte, si és un tema d'ordre públic...
Hi ha un conflicte...
Deixant de banda quin és el conflicte, però n'hi ha.
Sí, hi ha un conflicte, està clar, amb els partits independentistes, no hi ha un conflicte amb Catalunya i amb els catalans, és un conflicte de l'independentisme.
Però un independentisme que té molt de suport a Catalunya.
Té molt de suport, podem parlar aquí ara de percentatges, jo ja, si és el 47, si és el 42...
Avui hi ha una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió sobre referèndum i tal.
Sí, i tot
apuntat. I si fos el 10?
I si fos el 10, doncs també seria un problema, però precisament, mira, m'agrada que diguis això, perquè menyspreen també amb una part de catalans que no pensem com ells i en canvi fan polítiques com si fóssim la majoria, no? Està bé que diguis i si fóssim el 10, perquè hi ha una part també de catalans que no està d'acord amb tot aquest conflicte per part de les institucions, per part de la política...
Que passa del poc del 10.
Que passa per poc del 10, sí, però, no, perquè al final al Parlament de Catalunya Ciutadans té 36 diputats, hi ha una part del... podríem englobar
comuns,
aquí el PSC, però, dels però, comuns
si,
i el Partit
si tu
Popular.
Si estàs dient llavors, que s'ha de tenir en compte aquest 10%, com no s'ha de tenir en compte un gairebé 50%?
és que no té sentit que diguis que s'ha de tenir en compte aquest 10% i, en canvi, en diguis que el problema és dels independentistes. Home, el problema és de Catalunya.
Aquest problema l'heu creat, fa uns anys, l'independentisme.
Sí, clar, no reivindicar els teus drets, clar, és molt còmode per qui té aquesta majoria.
Durant molts anys s'ha fet una política des de les institucions catalanes de mentides i falsetats contra l'Estat espanyol.
El pagueu electoralment a Catalunya perquè considereu els catalans ximples.
No és veritat.
Que es deixen manipular, que es deixen enganyar. És un raonament que falta el respecte als ciutadans.
Les institucions estan en mans al servei
de gent que ha sigut votada, ha sigut votada aquesta gent o no ha sigut votada?
Hi ha hagut monocolor a la Generalitat de Catalunya.
Són legítims els vots o no?
Monocolor en el sentit ideològic, és a dir, en els tripartits. I el tripartit qui hi havia dintre del tripartit?
Hi havia Esquerra.
Hi havia Esquerra Republicana i les influències són les que són. Bueno, i el PSC també. Aquí
el PSC era el partit principal del tripartit.
El PSC fa molts ullets a Esquerra Republicana i si no mirem a la Diputació de Barcelona els ullets i que us fa Esquerra Republicana. Això mai seria possible per part d'un partit popular.
A la Diputació de Barcelona, en tot cas...
Hi ha acord entre el PSC i Junts, precisament.
Junts per Catalunya, ara m'he liat, ho sento. Junts per Catalunya, però bueno, el tema està...
Però hi ha hagut acord, també.
I també a molts ajuntaments d'Esquerra Republicana amb el Partit Socialista, etc. I quan les institucions estan al servei d'aquests partits, doncs durant molts anys i dècades passa el que passa.
Creieu que s'han equivocat els electors, però això ha sigut gent que ha estat votada, aquests governs han estat votats.
Totalment, si jo no estic traient legitimitat a aquests governs.
Estàs suggerint que la gent s'ha equivocat.
No
que la gent s'ha equivocat votant...
Estem parlant del conflicte de fons.
Perquè jo, que sóc independentista, no tinc mecanismes per desenvolupar el meu programa polític, perquè puc anar a la presó. Tinc els meus líders a la presó i a l'exili. I aleshores, el conflicte el tenim nosaltres.
Estan a la presó?
Sí, sí, perquè vosaltres teniu el poder i a sobre feu victimisme. Teniu el poder, teniu l'Estat i feu victimisme. És una cosa que no
parlin alhora.
No té sentit, Irene.
No, al final, aquesta és la qüestió de sempre. La presó, l'Estat repressor...
Si és per les idees, si no és per les idees...
En aquest país tothom sap que ningú està a la presó per les seves idees, sinó per el no compliment de la llei. I això és així, perquè vostès estan davant d'un micròfon i poden dir el que pensen sense cap mena de problema.
Sí, però això...
No diguem mentides davant d'un micròfon.
Des de la nostra neutralitat, donem veu a tothom. Naturalment.
Perquè això no passa. No hi ha cap persecució a cap polític.
Sense cap mena de terrorisme. No s'ha vist... On ha vist la gent terrorisme en aquest país? Hi han acusats de terrorisme?
Totalment, però per una investigació per part de les forces i coses de seguretat de l'Estat...
Un terrorisme que no existeix.
Però això, per què ho diu vostè? Però està posant en dubte també les investigacions públiques.
Hi ha hagut?
Però li tinc que recordar que la policia va incautar els CDRs explosius.
Està posant en dubte tot un sistema, menys el seu.
Vostè posa en dubte tot, menys el seu.
És un sistema repressor. Sisplau, no parlin alhora.
Aquest és el problema, les mentides.
No tregui més temes, senyor Capdevila, perquè ja estem barrejant. Bueno, no barrejant, però estem parlant de moltes coses alhora, més que barrejar.
Puc parlar d'un de simpàtic?
Sí, digui, endavant.
Escolti, és que això sí que ho he trobat.
Sí.
Fons d'inversió Atomico. Un dels més grans de la Unió Europea, d'aquesta gent que fan rànquings. Sí. Barcelona, la tercera ciutat preferida pels emprenedors. Resulta que és la cinquena de la Unió Europea on més start-ups es creen.
Sí, és veritat.
Bona notícia.
On és el caos?
Bé...
On és la barbàrie? On és aquest?
Si parlem de mentides, l'aspecte news
que està traient
espanyola.
Tenim la sort de viure, nosaltres, almenys, en una ciutat que és oberta, que és cosmopolita, que tenim la sort que geogràficament està situada i tant millor que altres ciutats, i això vol dir que és, o sigui, que al final, bueno, es van celebrar unes Olimpiades a Barcelona, que és coneguda arreu del món, que som una de les ciutats més visitades arreu del món, i tenim aquesta sort. d'acord, però barrejar que hi ha un conflicte a Catalunya, que hi ha un conflicte a Barcelona, després de les imatges que vam veure fa un mes als carrers de Barcelona, en què afortunadament a la nostra ciutat es creen moltes startups, em sembla barrejar coses que
bé,
no tenen res a veure.
Disculpin que se'ns fa tard, hem parlat de moltes coses i potser el debat que en els últims 3-4 minuts hi ha hagut aquí reflecteix una mica la situació del conflicte. Conflicte moltes vegades cívic, apassionat, però també cívic.
Que no sents a les 7, això?
No, és fins abans de 3:15, senyor Capdevila. Ara mateix són i 34. Recordem, amics oients, per posar una mica d'ordre, que ens acompanyen Joan Capdevila, que és diputat electe d'Esquerra al Congrés, Toni Florido, del PDeCAT i de Junts per Catalunya, i Irene Pardo, presidenta de Noves Generacions del PP català. Fem una pausa, la notícia curiosa a continuació i l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Aquest dissabte, a partir de 8:15 de la tarda, Ràdio Estel t'oferirà en directe l'Eucaristia del Canonic Music Festival, el festival de música cristiana de les nostres terres, des de la nova església de Sant Julià de Lòria. Aquest any, emboca el grup BCN. 7 veus de gospel i 4 músics en directe. Bona música i bona notícia, aquest dissabte, a 8:15 de la tarda, en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el col·loqui que compartim amb Joan Capdevila d'Esquerra, Toni Florido del PDeCAT i Irene Pardo del PP. Aquesta notícia curiosa que ens porta el Rafa la tenim ara ja a punt, oi? Rafa, bona tarda, endavant.
Bona tarda, Ignasi. Doncs sí, avui retorna el panorama polític a la taula del nostre mirador i, sens dubte, notícia bomba d'aquesta setmana és l'esperada sentència del cas Ero. Enmig de les negociacions per aconseguir la investidura, l'atenció s'ha centrat de nou en el president del govern en funcions, Pedro Sánchez, i en el PSOE, arran de les condemnes, les podem recordar, entre d'altres, dels expresidents de la Junta d'Andalusia, Manuel Chávez, de 9 anys d'inhabilitació, i José Antonio Griñán, de 6 anys de presó i 15 d'inhabilitació. Avui us porto reaccions a aquesta important sentència. Per exemple, el president del PP, Pablo Casado, ha retret a Sánchez que arribés al poder arran d'una moció de censura motivada en la sentència de Gürtel i li ha demanat que assumeixi responsabilitats. L'expresident de Ciutadans, Albert Rivera, va trencar el seu silenci des de la seva renúncia. Ell va preguntar en repetides ocasions a Sánchez, l'última en el debat electoral a 5, si pensava dimitir si la sentència era condemnatòria per Chávez i Griñán, i aquest dimarts ho ha tornat a fer a través de les xarxes. El president de Vox, Santiago Abascal, creu que la sentència hauria de tenir com a resposta l'aïllament del partit més corrupte d'Europa, en al·lusió al PSOE. Una reacció que generava especial expectació era la de Pablo Iglesias, soci de Sánchez, i si la investidura triomfa al Congrés, el seu futur vicepresident. El secretari general del Podem gira full i celebra la fi d'un bipartidisme que, opina, conduïa a pràctiques corruptes com les descrites en la sentència. I finalment us porto el tuit que va publicar el president Quim Torra, en què fa una mena de resum d'actualitat. Escrivia: Amnistia Internacional fa una esmena a la totalitat de la sentència del procés. L'Audiència de Sevilla condemna a dues expresidents del PSOE per frau multimilionari. I també deia: l'Audiència Nacional declara nula l'ordre de presó de quatre detinguts del dia del 23S i acaba amb un hashtag Spain Sit and Talk. Ja veieu, amics, el panorama polític nacional que sempre està que arde.
Bé, i ens queda molt poquet temps, 2 minuts mal comptats. Només recordar, ja que hem sentit que el Rafa ens parlava de la sentència dels Eros, pot influir molt això en la situació de la investidura? Crees, vaja, tot el debat polític d'aquests dies? Senyor Florido, breument, sisplau.
Sí, a veure, per un tema similar, es va fer una moció de censura amb el Rajoy. Uh-huh. És a dir, els dos grans partits espanyols han estat esquitxats per una gran i estructural i brutal i bestial i massiva corrupció.
Però ara no es pot fer moció de censura perquè no hi ha govern.
No comparem. Perquè 650 milions d'euros, el cas de corrupció...